Continguts en xarxa. El Pou.
Continuem la sèrie d'entrevistes sobre el sincrotró Alba i avui ho fem parlant d'un estudi que està treballant en l'àmbit biomèdic, més concretament per lluitar contra l'Alzheimer. I hem anat per parlar amb una de les investigadores de l'equipament, Núria Benseny. Núria Benseny, moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Expliquem al principi una mica les línies en què treballeu aquí, en la investigació de l'Alzheimer, aquí al sincrotró.
Doncs aquí, jo treballo aquí a la línia d'infrarots, la línia que s'ha anomenat MIRES, i aquesta línia el que es basa és en la microscòpia aplicada a l'absorció de la llum infraroja. Llavors la llum infraroja s'absorbeix a nivell d'enllaç, per tant, que els diferents enllaços químics, les diferents molècules químiques que es troben presents en una mostra, es poden detectar gràcies a aquest microscopi acoplat a la llum de sincrotró. Llavors, jo treballo precisament estudiant la malaltia d'Alzheimer perquè té com a característica que la presència del que s'anomenen pèptids amiloides. Un pèptid és una proteïna curta, és a dir, és una cadena d'aminoàcids, és a dir, de peces petites que s'uneixen l'unes amb les altres. Llavors, els pèptids i proteïnes el que són cadenes llargues que el que acostumen és a plegar-se, es poden plegar de diferents maneres. Llavors, aquests pèptids amiloides, que es deuen beta-amiloides en el cas de l'Alzheimer, en tenim tots a concentracions més aviat baixes. I es troben en una estructura que s'anomena desordenada, és a dir, no tenen cap estructura així formal. Però en certs individus, no se sap per què, aquesta proteïna es plega formant el que s'anomenen fibres amiloides. I aquestes fibres amiloides el que fan és agregar-se formant unes plaques que es troben presents en els cervells de la gent que presenta Alzheimer. Llavors, aquí el que fem és estudiar gràcies a que aquestes fibres amiloides tenen una banda molt específica en l'absorció infraroja, el que fem és detectar-les. Detectar-les en el que seria, per exemple, cervells humans o de ratolí.
Per dir-ho d'alguna manera, el que ens permet el sincrotró, hem parlat també altres vegades, és veure-hi millor, poder detectar millor aquestes, en aquest cas, aquestes fibres amiloides de les que parlaves.
Exactament. La llum de sincrotró té la característica que és molt brillant. I molt brillant vol dir que té molts fotons per unitat de superfície. Això vol dir que podem detectar o podem tenir una resolució més gran que si treballéssim amb una llum interna que tenen els aparells d'infraroig. És a dir, al ser la llum més brillant, el que podem aconseguir és resolucions més altes, és a dir, veure zones més petites. Com que aquestes plaques no són gaire grans, que són de l'ordre de 20 micres, que són 0,02 mil·límetres, doncs ens permet veure-les d'una manera més clara que no pas si utilitzem una llum interna o una llum que no és de sincrotró.
I treballeu en cervells humans només o feu servir altres? També teniu altres línies d'investigació?
Ara mateix ens estem centrant sobretot en cervells humans. Tenim una col·laboració amb el Banc de Teixits de l'Iribel que ens proporcionen doncs, teixits humans de gent que ha patit Alzheimer, però també intentem simular el mateix en cultiu celular, és a dir, nosaltres podem tenir neurones que es poden treballar, que es poden cultivar a dins d'un laboratori de biologia com el que tenim aquí al sincrotró, i llavors el que fem és cultivar aquestes cèl·lules en el laboratori i afegir aquests agregats amiloides, és a dir, aquestes proteïnes amiloides, les afegim en el cultiu celular per d'alguna manera simular el mateix que pot passar en un cervell humà però en un sistema molt més controlat i menys complex. És a dir, en el cas de les plaques que s'han format en un individu, no, hi ha molts paràmetres que no controlem, no? És a dir, no sabem l'alimentació, no sabem la quantitat de metalls que pot haver ingerit aquesta persona, que també això està molt relacionat amb la malaltia d'Alzheimer. Hi ha tants paràmetres que no controlem que de vegades va bé buscar un sistema model que s'hi assembli, però més senzill.
crear una situació perfecta, diguem, que ens permeti aïllar la resta de factors externs i deixar-ho només amb el que ens interessa investigar, per dir-ho així.
Exactament. És a dir, que controlem la majoria de paràmetres que són controlables.
És una bona manera d'explicar-ho, això. M'explicaves abans també que voleu treballar amb ratolins, o heu treballat ja amb ratolins també. Què us aporta? Perquè són tres fórmules diferents de treballar la mateixa idea. Quines diferències hi ha? Perquè algú que no necessita parlar mai o que no es plantegi per què es fa així.
És a dir, el teixit humà el que ens permet és veure com són les plaques realment en humans, no? Com és el procés final. El que passa és que no controlem res del que ha passat fins arribem a aquest teixit que estem analitzant. A més, vull dir que hi ha una variabilitat molt alta entre individus, no? I això un no pot saber si és degut a que la malaltia en si mateixa té moltes variables o que hi ha factors que poden afectar la formació d'aquestes plaques. El fet de treballar amb cultius cel·lulars el que et permet és fer-ho d'una manera molt més controlada, no? Tenim un sistema molt més homogeni, sabem, és a dir, molt... igual, no? Cada experiment és molt més semblant, podem afegir diferents paràmetres i veure com afecta. Llavors, en el cas de voler provar, per exemple, alguna nanopartícula o algun possible tractament en teixit cel·lular, en humans és pràcticament impossible, no? Primer has d'anar a sistemes molt més senzills. Llavors, la nostra idea és començar estudiant l'efecte que poden tenir nanopartícules o segons quins tractaments, primer de tot en cultiu cel·lular, en el qual nosaltres en un laboratori simplement tenim les cèl·lules creixent i afegim aquestes proteïnes amiloides i afegim les diferents nanopartícules i veiem què passa. Un cop hem comprovat que hi ha alguna de les nanopartícules que tenen un funcionament, el normal és escalar-ho amb un sistema més semblant al teixit humà. Però, evidentment, no es pot anar directament a teixits humans, sinó que s'ha de provar en un sistema intermig. Per això existeixen aquests models de ratolins. Són uns ratolins transgènics que s'han generat, són ratolins en els quals se'ls ha afegit un gen. Llavors, aquest gen el que fa és que aquests ratolins generin una proteïna amiloide, la beta-amiloide, igual que la que generen els humans. Llavors, poder provar aquests tractaments en aquests ratolins el que permet és tenir un sistema controlat en el qual tots els ratolins tenen la mateixa alimentació, tots tenen la mateixa edat en el moment de l'anàlisi. D'aquesta manera, pots estudiar l'efecte del tractament abans de poder escalar-ho en humans d'una manera molt més controlada i que èticament i legalment es pugui fer.
De fet, imagino que la idea de fer-ho provar en ratolins també és per afegir algun altre factor que no sigui només per treure-ho una mica més llum, treure'l del laboratori purament i posar-lo en un lloc on hi hagi més factors també que puguin afectar per veure com funciona o com es comporta aquesta proteïna.
Sí, exactament. Un problema molt greu que hi ha o que s'han provat, no sé, cada 2 per 3 tenim notícies, no?, de que s'ha trobat un anticòs o s'ha trobat un tractament que funciona bé per l'Alzheimer. I un cop la gent va a provar-ho en humans, que es fan els assajos clínics, aquest tractament falla, no? Llavors, això d'aquí hi ha estudis o hi ha algun treball que diu que és, primer de tot, perquè falta molta recerca bàsica, no? Molta recerca bàsica de saber aquest tractament perquè funciona o perquè no funciona, no? Llavors, el que intentem fer, o el que s'intenta fer en general en el món de l'Alzheimer, o del món, m'imagino, de la ciència en general, és per un costat intentar entendre molt clarament un nivell més in vitro, més a nivell de laboratori, que és el que passa a l'afegir els tractaments, etc. Però clar, són sistemes que són molt limitats, no? Vull dir, nosaltres en un teixit o en un cultiu cel·lular hi podem afegir les coses que ens semblen que poden estar afectant aquest procés, no? Com poden ser la presència de metalls, d'oxidants, etc. Però clar, hi ha molts paràmetres que no controlen. Un sistema com un humà, un ratolí, és molt més complex i hi ha tota una sèrie de coses que poden afectar-ho, no? I la manera com de passar d'un nivell més in vitro, més de laboratori, a saber què passa amb un organisme més pluricel·lular, més gran, no? En el qual hi ha un sistema circulatori, un sistema linfàtic, etc., doncs és passar pel ratolí, és com l'estat intermig.
Això passa també en altres aspectes de la vida, eh? Que en una situació molt controlada dins de casa funciona tot molt bé, però llavors quan és d'interactuar més enllà hi ha factors externs també després les coses no funcionen tan bé com ens agradarien. L'objectiu és, ara mateix, a nivell d'investigació de l'Alzheimer, l'objectiu és treballar en aquestes plaques de les que parlàvem abans per intentar entendre-les millor. Això és la via per curar l'Alzheimer?
Diguem que hi ha moltes persones, molts investigadors de tot el món treballant, intentant entendre la malaltia d'Alzheimer. I s'enfoca des de diferents punts de vista, no? Per exemple, la formació d'aquestes plaques comença des d'aquests pèptids, aquestes proteïnes curtes que generen, que es van ajuntant entre elles fins a formar les plaques. Es creu que és en tot aquest procés de formació de plaques que segurament es formen els agregats tòxics causants de la malaltia. Llavors, molta gent es dedica a estudiar doncs, quin és aquest procés, no? I quins són aquests agregats intermedis que es formen per veure quin és l'agent tòxic realment. No? Jo treballo en col·laboració amb un grup de l'Autònoma, del Josep Cladera, i amb l'Isidre Ferrer de l'IDIBEL, del Banc de Teixits, i ara mateix els nostres esforços estan anant a entendre quina és l'estructura d'aquestes plaques, no? Per veure si podem conèixer quina és l'estructura final d'aquestes plaques que es troben en cervells humans, es pot veure quins poden ser factors o quins poden ser els passos, no?, fins a la formació de les plaques amiloides.
Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Estarem atents a més novetats que es puguin produir en aquesta investigació.
Doncs moltes gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.